A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Fèiem broma per variar. Segona setmana de l'empresa i els dèiem a en Martí Sistaner i en la Mireia Bertan, de les que queden. I hi ha hagut aquí un petit... Susana, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
En queden més de les que semblen, eh?
Sí.
Sí, sí, era broma, era broma, era broma. Mireia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Mireia Bertran d'Artrivity, membre de la Junta de l'ADEC.
Sí.
Des de fa...
Poquet, des de l'abril.
Des de l'abril, des de l'abril. Et van venir a buscar o t'hi vas voler incorporar?
Una miqueta de cada
banda. De les dues coses,
sí.
De les dues coses. Suposo que tampoc no és massa habitual en persones de la teva generació que s'incorporin a juntes directives d'entitats, eh?
La nova junta de DEC és una junta molt jove, yeah. Hi ha diversos integrants que tenim una... La mitjana d'edat de la junta en general és baixa.
Ah? Sí, sí. Amb alguna intenció particular?
També tenim un president jove.
Més jove, sí, exacte. Evidentment. Bastant. Jo diria que el més jove que ha tingut la DEC fins ara, probablement, de la llista de presidents, ara faríem memòria, però diríem que un dels més joves que ha tingut fins ara la DEC.
I és interessant, doncs, que ja s'incorpori gent nova per anar fent una miqueta de relleu progressiu, que ens anem aprenent, anem incorporant i agafant el tarannà.
Mm-hmm. Idees noves?
En certa manera, sí. Nou president amb idees noves, amb noves ganes de fer, estendre territori, és un dels elements importants, tindre més presència a l'Alt Penedès, que fa relativament pocs anys que es va obrir la seu en allà i es busca tindre una major presència.
Fins on vosaltres en teniu coneixement, són dues realitats molt diferents, el Garraf que l'Alt Penedès?
Fins fa poc hem viscut molt aïllats i molt esquenes uns de l'altre i poca interrelació entre els dos àmbits. Cada vegada es va buscant més aquesta interrelació perquè és bona, en molts camps podem col·laborar, des de un dels més evidents, tot el que són empreses de turisme, nosaltres tenim la platja, el Penedès, doncs hi ha tota la part del sector vinícola que és important, que el turisme cada cop valora més, i si treballem a una, doncs podem unir sinergies i ser més potents.
Hi ha més empresa allà que aquí?
Hi ha més empresa...
O se n'ha destruït també allà com aquí?
En els dos sectors se n'ha destruït, però l'empresa són diferents, podríem dir. En la zona de Garraf seria més empresa de servei i en el Penedès podríem trobar més empresa industrial dintre del que queda.
Dintre del que queda,
del que queda.
Perquè tothom suposo que pot, vaja, que pot intercanviar opinions sobre com ha anat aquesta darrera dècada en el món de l'empresa, tant a l'Alt Penedès com al Garraf, no?
Sí, sí, sí.
Vist d'aquesta manera. Martí Sistaner, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La segona setmana de l'empresa que promou la DEC, dedicada a... amb l'objectiu de...
Bueno, amb un objectiu principal, que és precisament doncs, que hi hagi un fòrum de trobada entre les diferents empreses i empresaris, en el qual doncs, es puguin tractar, ara comentava una mica les empreses que queden, no?
Uh-huh.
Jo crec que més que les que queden, és important que les empreses del que siguin són rendibles, vull dir que treguin un rendiment. Perquè hi hagi moltes empreses, però evidentment els seus números no siguin positius, això és quasi pitjor, no? Mm-hmm. Que és pitjor que n'hi hagi poques empreses.
I òbviament se n'han creat de noves.
Sí, 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 sí. Les empreses es continuen creant, hi ha un debat, no? Amb tot el tema de la creació de les empreses, si són per necessitat o són... Jo crec que l'emprenedoria no importa el fet del pel que arribes, no? És a partir d'ara, en què tu comences i deixes ser emprenedor cap endavant, no? És el que has de veure.
Abans, però, de ficar-nos-hi,
sí.
Aquesta reflexió que fa hores d'ara més d'un sobre si moltes d'aquestes empreses que han creat emprenedors d'aquí 5 anys, 6, 10 no existiran, perquè això de l'emprenedoria dit així d'una forma tan oberta i incentivant d'una forma tan oberta pot ser també una mica bluff, ara que l'emprenedoria fins i tot és protagonista d'un programa de TV3 els diumenges al vespre on es posa sobre la taula i ho posa sobre la taula un emprenedor que li ha comprat l'empresa telefònica i que al final se n'ha pogut en sortir, no? Però hi ha una mica de bluff En això de l'emprenedoria, d'aquí uns anys podem parlar de dir, mira, tots aquells que van començar, potser molts d'ells tampoc ho tenien clar.
Hi ha tres factors aquí que són condicionants, no? D'una banda, és probable que si hi hagués molta més mobilitat econòmica a nivell de creació d'ocupació, doncs moltes d'aquestes persones no haguessin optat per l'emprenedoria. Punt 1. Punt 2. El mercat està molt complicat. El mercat està molt complicat i és cert, doncs, que les oportunitats són poques, el pastís està reduït i per tant és difícil sortir-se, això també els hi dificulta, no? I la tercera, no? Que és una mica, doncs, el que resumeix aquesta situació, és que el fet de que tu siguis empresari per una voluntat pròpia vol dir que estàs disposat a passar per tota una sèrie de factors, d'esforços, etc. No? Si ho ets per necessitat, probablement, doncs, no tinguis aquesta força i el projecte potser no estigui tan analitzat, no? O tan treballat per veure la potencialitat que pot tenir.
O sigui que gairebé millor pensar que si un és emprenedor per necessitat, que destini les seves energies i els seus recursos a trobar feina abans que fer-se emprenedor si no ho té massa clar?
No, tampoc.
Mireia, bueno, tampoc...
No necessàriament.
No necessàriament.
Crec que l'important és que analitzi bé el projecte i que no tan sols et plantegi el fet d'iniciar el projecte, sinó també es plantegi com el mantindrà en el temps. Quant temps necessitarà perquè li generi recursos? El podré aguantar 2-3 anys sense entrada de pràcticament...
De capital.
De capital. I molta gent no es planteja aquest fet i fa, doncs, que duri mesos i després ja desapareixi, no?
O sigui que, de nou, una planificació ben clara...
És la clau.
És la clau. Encara que de la planificació em pugui sortir una decisió que digui, doncs mira, no em sortiran els números, deixem-ho i fem una altra cosa. Sí. En la majoria de casos, les empreses ara són més petites, està clar.
Sí.
Parlem d'una segona setmana de l'empresa, però l'empresa, dit així, ara és una empresa de menor nombre de treballadors, és una empresa més petita, sí?
Sí.
A la majoria de casos?
Majoritàriament, sí, evidentment, no? La situació ha fet que les empreses, doncs, hagin de fer una anàlisi en costos, i sobretot en costos d'estructura, que són els costos més cars de reducció. Això fa que hagin buscat eficiència amb els mateixos recursos que tenen, o si poden, en menys. A més, és evident que les contractacions no són senzilles, perquè el cost de contractació a nivell de l'administració continua sent elevat, i per tant, la incorporació de noves persones al treball és difícil. Bueno, això fa que sí, que si ho mirem a nivell del rati de persones que podien tenir, les empreses són més petites. Hi ha altres ratis que es poden mirar, no? Que és el tema de facturació, però sobretot és el tema de marge. Crec que quan nosaltres entrem en una empresa no és tan important el seu tamany o el seu nivell de facturació, sinó el marge i el benefici que obté, que això és el que la mantindrà en el temps, no? Com deia.
És a dir, la capacitat de ser rendible.
Exacte, sí, és bàsic, perquè si factures moltíssim però tens una estructura molt gran amb la qual al final pots tindre pèrdues igualment i no ser viable a l'empresa.
Suposo que hi ha empreses que d'entrada, per no sé si dir tipus de producte o tipus de mercat, ja poden oferir una rendibilitat més immediata? O ni tan sols això es pot pensar?
No, perquè no és... L'empresa evidentment hi entra en diferents factors, que tu tinguis un producte que tinguis menys competència, no? Suposo que em referies en aquest sentit, doncs clar, evidentment el tenir menys competència doncs et dona més, un mercat més ampli, però hi ha altres factors. La gestió és importantíssima. Hi ha empreses que han tingut productes pràcticament amb exclusivitat, no? O que són productes innovadors i per una mala gestió doncs les empreses han hagut de tancar o han hagut de ser absorbides per altres que sí que han sigut rentables, això, no? Per tant, el producte és important, evidentment. Avui en dia és difícil trobar un producte que evidentment tingui molt diferenciador. Les empreses es diferencien per altres aspectes, no? Com són doncs els valors que les acompanyen, precisament l'eficiència en la gestió. Jo crec que tot aquest compendi de coses és el que fa que les empreses puguin sortir endavant.
Estem derivant, no es parla tant ja d'una empresa manufacturadora, sinó d'una empresa que dissenyi, d'una empresa que pensi?
Sí, abans quan estàvem aquí fora, no, ho comentàvem, de que nosaltres estem en una comarca on bueno, bàsicament el que venem són serveis, les empreses són majoritàriament de serveis. A més que les empreses manufactureres que tu comentaves o industrials han desaparegut, això és un, mm-hmm. és un problema perquè evidentment afecta fins i tot a les empreses de serveis, perquè aquestes indústries no només pels llocs de treball que donen, sinó per totes les,
per tot el que els envolta.
Sí, això és un problema. És molt difícil recuperar una indústria, és molt fàcil perdre,
precisament,
però molt difícil
precisament
recuperar.
Per això no tornarà aquest concepte d'indústria, de manufactura. Ja no parlo de referències al passat relativament recents que hi pugui haver, però de quelcom semblant?
Jo ho veig complicat.
Complicat.
No sé què opina. No sé, però...
Igual que teníem anteriorment, crec que impossible, però sí que podem trobar, jo crec, que hi ha empreses que havien portat la fabricació als països,
sí,
com la Xina, per exemple, i trobem casos en el sector tèxtil, per exemple, que estan recuperant la producció aquí perquè els hi permet realitzar productes personalitzats, per exemple. Una marca de sabatilles esportives, doncs, que les està personalitzant, tu pots personalitzar-les a través de la web, i per poder fer això necessites produir part de la producció aquí.
Simptomàtic, que la producció torni, però torni perquè es contempla d'una altra manera, amb un altre valor, amb un altre concepte.
És que no és la mateixa producció.
No,
en qualsevol cas aquest és el problema, per això deia que és complicat, i aquí doncs, representen inversions en I+D, professionals molt més qualificats, i evidentment això en aquests països dits del tercer món, no? o de l'àrea de desenvolupament, doncs no ho tenen, els és molt més difícil implementar tota aquesta situació, i llavors torna en aquest sentit, però clar, no pensem ja en aquelles indústries amb tants llocs de treball i tampoc donant una xarxa de serveis a altres empreses tan elevada com teníem abans. Per tant, dic que això és complicat, i segurament el model, si torna, serà diferent el que teníem fins ara.
D'acord, no podrem contemplar les empreses com les contemplàvem fa 30 anys o 20 anys,
No, parlarem
d'empresa petita, parlarem d'empresa molt específica en el seu objectiu?
Sí, aviam, la petita empresa sempre parlarem, petita i mitjana empresa, perquè en el nostre país, quan dic país, dic Catalunya, bé, és un país de,
país de
petita,
pimes,
de pimes, no? Vull dir, això és així, no? I per tant, aquest model, que déu-n'hi-do la sangria que ha anat tenint a partir de l'any 2008, quan comença la crisi, hem perdut un munt d'empreses en aquest sentit, i això és un teixit que costa molt de recuperar, no? Perquè a vegades ens fixem en la gran empresa que doncs, malauradament ha de tancar, ara tenim el cas de Panrico, per exemple, etc. Però si suméssim totes les pimes que han caigut amb els llocs de treball,
uns quants Panrico,
moltes grans,
molts Panricos, Panrico,
no? I per tant, també hem de valorar quin és el nostre teixit empresarial, com el podem cuidar i com evidentment el podem potenciar, no? En aquest sentit.
Partint d'això, Mireia, has vist mai una impressora 3D?
Sí.
És que ens cridava molt l'atenció fa dies, vàrem parlar amb una petita, diguem-ne, empresa aquí Sitges, el Fab Lab de aquí Sitges, on hi havia una impressora 3D, i ens van parlar d'aquesta tercera revolució industrial que podrà comportar la fabricació d'elements específics a partir del disseny de productes que facin ja persones dedicades exclusivament a atendre les peticions d'algú que digui, em pot fer vostè exactament això? És una via aquesta?
Les impressores 3D ens permeten fer productes que a nivell de disseny no es podrien fer per la via tradicional. Per exemple, ens permeten fer productes que no necessiten de ser desmoldejats d'un motlle, que si no és amb una impressora 3D no es pot realitzar. O sigui que t'obre una via a nivell disseny. Mm-hmm. Per l'altra banda, no necessites produir a gran escala. Pots produir una unitat d'un producte concret. Llavors, actualment hi ha gent, empreses que tenen impressores 3D que fan aquests productes, però es parla fins i tot de que en un futur no immediat, més enllà, que la gent pugui arribar inclús a tindre una impressora 3D a casa, que tu el que compris per internet sigui el disseny d'aquest producte, l'implementis a la teva impressora i el fas. Necessites un recanvi pel teu rentavaixelles? Doncs pues no compres la peça que te l'han de portar, no sabem exactament.
Compraràs el disseny de la peça, l'introduiràs en un programa i l'impressora et farà aquella peça.
És més, ara crec, no sé si tinc mal entès, que s'imprimeix amb un plàstic, però s'està treballant en un tema de ceràmica.
Nous materials.
No? Nous materials, i per tant això, clar, els donarà moltíssima més sortida. No?
Sí,
això vol dir que, esclar, qualsevol qualsevol en el sentit de que qualsevol persona amb un mínim de coneixements podrà ser capaç, diguem-ne, d'obrir mercat a través de alguns productes específics que es puguin fer, doncs, controlant absolutament el procés de producció a casa seva.
A casa, la producció totalment a casa, llavors el valor afegit, el disseny serà la clau, el que tu compres.
D'acord, com si tornéssim la pilota de tot el que hem viscut i dir, no, no, el valor de les coses està en qui les pensa, en qui... I no tant en el fet específic de muntar-les, sinó que tornarem d'alguna forma a valoritzar...
Jo crec que hi ha diferents, no? Una mica és tots són vàlids. Aquí és quin és el generalista que ens pot funcionar, no? El fet de que tu sigues un bon artesà, no?
Sí.
Això, si ho ets, i avui dia encara és molt valorat, no? És cert que
segurament perquè vam llançar tots els artesans.
Clar.
Els vam menystenir durant un munt d'anys, no?
I quan jo refereixo a artesans també em refereixo a professionals dins del seu sector,
exacte.
No? Parlem d'un ebenista, parlem d'un fuster,
sí,
no?
Per dir-ho així. O d'un ferrer. O d'un manyat,
exacte,
sí.
No? Vull dir, això evidentment tindrà un valor que evidentment són sectors que estan avui en dia molt restringits perquè tindrem una mica l'ossari tirat, però tota aquesta situació també ha portat a recuperar, no? I a conservar, no? I a reciclar, no? Per tant, aquí, bueno, pues, també té un valor. Té un valor determinat. Amb això sol no faríem res. Això sumat amb el que tu comentaves, per exemple, el tema de la innovació, no? Clar, hem parlat del tema de les impressores 3D, però és que cada dia es creen un milió d'apps, no? Pel tema d'això. Això és com les papallones, no? Que neixen i moren, eh? Neixen
sí,
i moren en 24
sí, sí.
hores, només molt poquets, no? Acaben consolidant-se i acaben això, no? Però hi ha un munt de gent jove, normalment aquí, evidentment són gent jove, que estan inventant-se aquesta app que la pugui enamorar un col·lectiu i que o bé en Android o bé en Apple sobretot, doncs
sí,
puguin ser incorporades, no? Per tant, tenim un altre sector. Evidentment, com dèiem abans, els sectors tradicionals continuaran funcionant, però aquí el que se'ls demana amb els sectors madurs és evidentment doncs, que aprenguin a fer una gestió d'una manera diferent, no? Aquesta setmana de l'empresa que comentàvem
sí.
abans també és un foro en el qual doncs, les empreses sobretot per una banda a nivell de lo que hi ha de nou en gestió, què hi ha de nou amb noves tecnologies, no? Que nosaltres hem posat el part d'àrea de gestió, si no recordo malament, la part d'àrea d'acció i també d'experiències pròpies. Hi ha empreses que poden ser algunes de sectors molt madurs i que estan explicant les seves experiències i les posen en comú. Jo crec que aquest és un punt molt important perquè sovint la solitud de l'empresari, no? Que cada dia es pensa que és el 30 de cada mes, no? És avui és 30 cada mes, has de pagar les nòmines i l'any demà tornes a pensar que és 30 de cada mes i has de tornar a pagar les nòmines.
I si és a mi l'únic que em passa en aquestes
exacte,
coses.
No? I per tant, obrir un moment, prenent de certa distància i entrar en aquests tipus de fòrums que permeten això, doncs evidentment t'obre noves perspectives i t'ajuda a que tenir aquestes idees o a millorar com pensàvem amb artesans o bueno, amb tot el que comentar.
Perquè algú pot fer una certa projecció de com serà el mapa industrial, empresarial de la comarca d'aquí 5 anys o d'aquí 10?
Home, fer-ho sí que ho acertem és una altra cosa.
No, però dic sí. Ha quedat clar que hi ha coses que no tornaran. Això sembla clar, eh?
Sí.
El que sembla garantit és que hi ha models d'empresa que ja no tornaran i que van formar part de la història empresarial de la comarca en el passat. Però si haguéssim de fer una projecció futura, sembla clar que hi haurà més aviat petita empresa,
sí,
això sembla clar.
Sí.
Sembla clar també que aquesta petita empresa haurà d'encaixar en un mercat molt competitiu i que per tant només hi podrà encaixar si fa valer la seva capacitat de fer determinades coses.
Sí,
sí,
evidentment. Aviam, aquí, si parléssim de sectors, i deixant de part noves tecnologies, que evidentment...
I deixant de banda els serveis, perquè continuarà venint gent encantada de la comarca i encantada del sol, la platja i els serveis turístics, etc. Això ja ho hem per entès.
Sí, deixant de banda això, vull dir, aquí la gran aposta, evidentment, està en tot el que es pugui crear amb innovació. Innovació és el sector on puguem, evidentment, evolucionar. I tot i que tu em dius que deixi davant dels serveis, no el puc deixar. No el puc deixar per què? Perquè si com a motors econòmics no podem recuperar la indústria manufacturera, no podem perquè evidentment requeria crear unes infraestructures, uns nous models que ara no estan al nostre abast i que és lent en aquest procés. I per tant ens aboquem a serveis, serveis. Vull dir, si mires el turisme, sembla que sé, i seran, ara estarem mirant els turistes russos, que sembla que siguin la panacea. I per tant les empreses
creixen. I no ho són, perquè
no ho són,
ja hi ha, diguem-ne, els llums d'alarma encesos, perquè aquest any el turisme rus ha baixat molt i sembla que sembla que si fa dos anys tothom havia d'estudiar rus i es demanaven precisament treballadors que sabessin parlar rus i que sabessin entendre en rus, ara resulta que hi ha hagut una frenada intensíssima d'aquest tipus de turisme i per tant, a veure què passa.
Però si mires els prospectes, els nous projectes de totes les institucions, etc., en tema de turisme, tot ara estan aquí. Estan aquí quan probablement doncs, estan anant una mica fora, contratemps. Però bé, sembla que només tinguem idea i imaginació en aquest sector.
I en l'àmbit del turisme.
Clar, en l'àmbit del turisme, i sobretot l'altre, que evidentment és el tema de la construcció, perquè només sabem crear llocs de treball a través de tot la construcció. I evidentment la construcció, les promocions estan com estan, i llavors aquí el panorama no és molt positiu. Jo sí, m'atreviria a dir que d'aquí 5 anys estarem igual.
Sí?
No, sí, perquè evidentment perquè tinguéssim algun un fruit diferent d'aquí 5 anys ara hauríem d'estar fent coses diferents.
D'acord.
I com no estem fent res de diferent sinó el que he comentat de dir, esperar si a través de fons d'inversió que sí, podem recuperar construcció o en el tema del sector turisme difícilment d'aquí 5 anys tenim un problema.
Però ens aturem un moment aquí. Aquesta qüestió de la innovació de la qual tothom en parla i quan en parla sempre en termes elogiosos, s'ho creu algú a l'hora de destinar recursos?
Poc, s'ho creuen poc, però també...
Ho dic perquè se'n parla molt, eh? És massa. Evident que se'n parla moltíssim d'empreses, innovació i més de bla, bla, bla. És un discurs que se sent sovint, i que se sent sovint, sigui Sant Cugat, que sembla que és diguem-ne un dels referents catalans pel que fa referència a l'IMSD, però és un discurs d'aquests que agrada fer, el de la innovació i el de l'IMSD, que sembla que... Però, de facto, en la pràctica...
El problema que s'hagi convertit en un discurs és que estem una mica fent que perdi valor, no? De que cada cop li donem menys importància i és un tema importantíssim. I que perquè la innovació funcioni, els primers que s'han de creure són les persones que estan a dalt de tot d'aquella empresa, perquè la innovació no arriba d'avui per demà, sinó que ha de ser una forma de fer d'aquella empresa on estigui integrat tothom, des de la persona a dalt de tot fins a la del rang més baix, perquè, per exemple, una persona que està fent paquets al magatzem se li pot acudir una idea d'innovació, i si no fem camins perquè aquesta idea pugui arribar a la persona que pugui desenvolupar-la i tingui el poder de decidir si es tira endavant o no, doncs difícilment podrem innovar si només intentem fer-ho des d'un sector, d'un raconet de l'empresa.
Perquè en aquest sentit coincideixes en aquest camí, Mireia? És a dir, el sector que queda o un dels recursos que ens queden per avançar és el sector de l'IMSD?
Totalment, perquè la construcció, a nivell d'obra, difícil combatir construcció, tots sabem com està, i el turisme doncs és un element més, però no pot ser la clau de tota l'economia de la zona.
De tota manera, evidentment hi ha una part de propaganda en aquest sentit, no? Vull dir, això no cal enviar-ho. Passa exactament igual com el tema de la internacionalització, no? No fa massa temps semblava que si la teva empresa no s'internacionalitzava...
No eres ningú.
No tenies cap futur, no? T'hauries de dedicar a jugar a la petanca, no? Aviam, quan a vegades a nosaltres com a consultor alguna empresa ens planteja aquests, vull dir, al final hem de mirar la caixa internet-lisser-se.
És a dir, quan una empresa planteja fer el pas,
clar,
allò de dir, bé, em proposo exportar, internacionalitzar-me.
Sí. Primer, com sempre s'han de fer les coses, cal mirar cap a dins, veure realment quin és el teu producte, on et pots dirigir, quin valor pots... Però després el procés té un cost. Òbviament té un cost, i sovint moltes empreses no poden internacionalitzar perquè no poden assumir aquest cost. Però tornant al tema d'IMSD, aviam, aquí hi ha un problema, i és que això és l'única manera de que evidentment pugui funcionar és que les universitats i les empreses treballin plegats.
És que em venia al cap quan parlava la Mireia i abans quan ho deia en Martí, esclar, una comarca que té la Politècnica,
clar, evident.
Sí, sí. I que en alguns moments la Politècnica deia ai, que tot anirà a parar a Castelldefels al final i a veure què ens passarà aquí. També és paradoxal, el que ha passat.
Sí,
que han vingut tants alumnes i tants estudiants que venien de Barcelona i de Gavà i de tot el cinturó metropolità a Vilanova a estudiar, i quina sort... No ha encaixat això, diguem-ne, de la universitat amb l'empresa? O...
Bé, hi ha coses que queden en el paper. Clar, el paper tot ho aguanta.
En els convenis.
Però
en els
després cal que la voluntat sigui ferma i que realment que cal superar els obstacles, perquè res és fàcil. Però si tu tens un objectiu clar i estàs disposat a esforçar-te i a salvar els entrebancs que puguin haver-hi, perquè realment val la pena. Aquí el que estem veient és una fugida de joves, no? El que se'n diu la fugida de talents. Com podem, evidentment, si els talents fugen, doncs consolidar tot un tema d'innovació? Aquesta gent que fuig i que i són reconeguts i tenen feina fora, la innovació la portaran allà. I per tant jo crec que aquí hi ha un model evidentment de treballar conjuntament de manera sèria entre les universitats, que és on es genera el talent, sobretot a la innovació que estem parlant. És cert que, com deia la Mireia, hi ha altres tipus d'innovació. La innovació no només és la gran innovació o allò que innovació perquè no s'ha fet mai, sinó són maneres diferents de fer les coses. I aquí les empreses i ho estan fent, fan una gestió de recursos humans també diferents de la que feien fins ara, no? El treballador i l'empresari sovint han estat com amb dos bàndols apartats. Això és un error. L'empresa hi és tothom, i l'èxit i els fracassos
són col·lectius.
Això no és així, doncs evidentment l'empresa no funciona, no?
La gent es planteja treballar a la comarca, a casa seva?
És l'ideal de molta gent, però la majoria, bueno, molts han de marxar a fora actualment. Molta gent es desplaça a Barcelona diàriament.
I segurament quan diem a fora, encara és més a fora en alguns casos, no?
En alguns casos també, depèn de quins
sectors. Jo si no recordo malament, em sembla que estem amb unes taxes d'atur de les més altes, no? La comarca, sí.
Depèn del municipi, però
sí,
hi ha
però, una... però més o menys aquí, per tant, jo crec que el querer i el poder aquí, no? Tenen una força molt gran. És evident que quan me planteges amb una persona... doncs el seu ideal en la feina, doncs primer estarà el tipus de feina, etc, i un dels valors és evidentment la proximitat, no? El que passa que a vegades és absolutament impossible. Jo crec que també amb els joves, i abans en parlàvem d'entrar, que la mobilitat és un... tu pots viure en Molins, aquí es viu molt bé, i per tant ho reivindico, no? Però una cosa és viure i l'altra és treballar sovint aquest concepte de mobilitat, no? De pensar que el mercat va molt més enllà del que és el teu entorn, doncs ho hem de tenir molt, molt present.
Per alguns marxar és fracassar d'alguna manera? Que a casa seva no li han donat aquella oportunitat o no li han ofert aquesta oportunitat?
Hi ha dels dos punts de vista, jo crec. Jo crec que ho veu com un fracàs, i hi ha gent que ho veu com una oportunitat per aprendre i tornar. La clau serà si d'aquí un temps aquesta gent tornarà o no.
És que precisament anava a comentar-vos això. Molts dels que marxen, és difícil que tornin si han aconseguit una... vaja, una posició determinada o una projecció professional determinada.
Evident,
no?
Clar. Sí, jo penso que depèn molt també de l'èxit que aconsegueixin fora, no? Bueno, nosaltres parlem de l'immigració que tenim nosaltres, però bueno, si parléssim d'altre tipus d'immigració més al sud, no? I tot el que està passant a la tanca de Melilla,
sí,
etcètera, no?
Sí,
salvant
sí.
Les distàncies i tot, és evident que aquella gent prefereixen gairebé morir a la tanca que no tornar per no viure aquesta sensació de fracàs dins de les seves famílies, perquè tornar és un fracàs, no? Bé, si salvem, insisteixo, les distàncies,
sí, sí, sí.
Anem a la immigració nostra que tendeix cap al nord, no, doncs és cert que les persones que compleixen el país nou l'acull i aconsegueix reivindicar i tirar endavant el seu projecte, doncs normalment es consolida i no torna, no? I el que torna és probablement, doncs, bueno, d'aquestes característiques són la minoria, no? La majoria tornen perquè evidentment allà no han aconseguit tampoc el que ells buscaven, no?
Uh-huh. Perquè és clar, dit així, què podrà oferir la comarca?
A part de sol i...
A part de sol... Sol i playa, això, ara que parlem. Segona setmana de l'empresa, què podran oferir les empreses de la comarca en el futur?
Bé, doncs, fixa que dins de la segona setmana de l'empresa hi ha el temps de la marató, no? Que és la Míriam us pot explicar amb més detall.
Què és això de la marató?
Doncs el proper dimarts, dia 3 de juny, fem la marató de la DEC a la Masia Cabanyes, que es tracta d'un acte on té unes 30 empreses presenten la seva empresa a la resta d'empreses. el que dona l'oportunitat de conèixer què fa el veí, que molts cops no ho saps, i quin tarannà i quina dinàmica té, i entre mig es fa com 4 blocs amb el que dona uns espais per poder interrelacionar. Veus a l'empresa, aquesta doncs m'interessa, l'altra també em pot interessar, i en aquests espais aprofites per establir contactes.
Tot d'empreses de la DEC, eh?
Tot empreses de la DEC.
Quantes n'hi ha, més o menys, Mireia? És a dir, en aquesta, unes 30, deies?
30 són les que presentaran.
Les que presentaran.
Hi ha gent que ve per interaccionar.
Sí, 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 està clar. Però és a dir, 30 empreses d'una forma continuada tindran, era, m'has dit,
5 minuts.
5 minuts cadascuna d'elles per presentar-se a l'empresa, i enmig de tot això la possibilitat de poder conversar i de poder establir doncs, relació.
No, jo comentava que són empreses de la DEC, però jo crec que si hi ha alguna empresa que no sigui membre de la DEC, suposo que si s'apunta potser podria venir a veure, o amb la, si no amb la Marató, sí que en el cas de veure, no? Que seria el que fem. Ah,
és a dir, en el cas de fer d'espectador, això sí, eh?
Clar, jo crec que és molt important formar part d'una associació, no? Ara aquí parlem de la DEC,
sí,
i
sí.
La Mireia com jo formem part de la Junta, i per tant doncs, hi estem plenament implicats, no? O compromesos, eh? Allò de la... però jo crec que per empreses que encara doncs, estan dins de la comarca o de fora i que volen introduir-se, conèixer evidentment com és el teixit empresarial d'aquí i sobretot fer aquest intercanvi, bueno, jo crec que aquestes accions també han d'estar obertes, no? Evidentment, i veure doncs, que tenen un foro de connexió, no? I un foro de relació amb aquestes empreses i sobretot de descobrir i conèixer coses.
No sé si es pot fer una certa estadística, la majoria d'aquestes empreses són empreses dedicades a...
Aviam, mira, no s'ha de ser clar, no? La majoria d'aquestes empreses són... La majoria són empreses de serveis.
D'acord. No, ho pregunto per això, perquè és una bona radiografia, suposo, sí. Un esveniment d'aquest tipus, per saber més o menys, deixar ara, de banda les grans...
No totes, evidentment no totes. No? Hi ha serveis, empreses del servei de l'alimentació, hi ha serveis d'altres sectors, que evidentment també formen, però no és més que una radiografia. Vull dir, si la majoria de les nostres empreses són de serveis, quan hi ha qualsevol acte,
és
manté
evident.
La mateixa proporció, d'acord? Manté la mateixa proporció. Però també és interessant perquè es creen moltes sinergies, han sortit projectes entre moltes d'aquestes empreses, sobretot et dona idees noves, no? Jo penso que aquí és un punt que val la pena doncs, bueno, doncs adreçar-s'hi i prestar una atenció perquè hi pots treure molt, molt, molt de profit.
Aquest és un dels actes de la setmana de l'empresa?
Sí.
El més significatiu?
Un d'ells, però aquesta setmana ha estat apaïda d'elements interessants.
Doncs vinga, comenteu alguns que us puguin resultar especialment d'interès.
Jo ho he apuntat perquè el dia següent sembla que la Marató és el dia 3 i per tant el dia 4 es fa a Vilafranca, al centre Àgora, precisament la primera convenció Àgora Pimes. No? Hi ha el nom, una mica ja anem a dir, que això es fa conjuntament amb l'Ajuntament de Vilafranca, i la idea és tot un dia en el qual, com comentava abans, doncs hi ha està dividit matí i tarda. Al matí hi ha dues sessions, el que se'n diu Agora Gestió, on s'intenta doncs, tots els aspectes que són tradicionals de la gestió de l'empresa, no? Dins de l'àrea fiscal, laboral, de direcció de persones, de recerques de finançament, que és tan divertit, doncs, tot això, doncs, veure com està aquesta situació, què hi ha de nou, no? I per tant és un tema que amb aquelles nuclis transcendents, àrees claus de l'empresa, doncs veure què hi ha. Però paral·lelament, hi ha una altra que és Agraacció, on hi ha temes més que hem parlat aquí, no? De noves tecnologies, d'internacionalització, de màrqueting, veure què hi ha en aquest moment i què les empreses, sobretot les empreses petites i mitjanes, que són les que formem aquí, què tenim de nou i què ens hi podem apuntar, no? Per tant, és obrir mires, conèixer noves coses. A la tarda hi ha una sessió més de casos, no? On empresaris expliquen el seu cas, no? Casos pràctics, i on es poden interactuar amb ells. En total hi ha 40 ponents entre matí i tarda.
Déu-n'hi-do.
Realment no, estem parlant de que pots veure moltes perspectives.
Un bany de realitat.
I jo ho trobo un conjunt fons interessant. Bé, al mig hi ha un dinar, que lliga al matí amb la tarda,
però
això també
perquè,
és molt important.
Perquè si no, un acaba amb el cap com una olla.
Hi
ha d'haver un recés aquí al mig. D'acord, això serà el dia 4, 4 de juny a Vilafranca, al centre Àgora de Vilafranca, i la setmana es complementarà amb alguna cosa més?
Doncs el dia 6 de juny fem la jornada de turisme d'empresa, que que ja portem, aquesta serà la novena edició, on el que fem és visitar diferents empreses de la comarca per veure, pues, casa seva, com funciona.
D'acord. O sigui, visita in situ algunes de les empreses de la comarca, en tots aquells que hagin participat de la setmana, que s'hi vulguin apuntar.
Tots els socis d'ADEC que vulguin apuntar-s'hi.
O sigui, la possibilitat de veure l'experiència in situ, en la vida real. L'objectiu final, suposo que és que totes aquelles empreses que participin puguin, no sé si dir, trobar recursos per millorar encara la seva gestió del dia a dia?
Sí, evidentment, per una banda que coneguin les novetats que hi ha, com dèiem, no? Vull dir, sovint estem posats en el nostre dia a dia i és bo, doncs, escoltar, obrir i veure, perquè tot va innovant i per tant conèixer aquestes novetats, per una altra banda que sigui un foro de networking i d'interrelació també, i sobretot de conèixer experiències, no? Per tant, enriquir-te tècnicament, enriquir-te també a nivell relacional i de coneixement, i obrir-te una mica també a casos que són reals i propers, i que alguns d'aquests, doncs, alguna d'aquestes pots aplicar la teva pròpia empresa.
Hi ha gent una mica recelosa a vegades aquestes coses, que us pugui dir, sí, ens trobem tots, ens passem targetes, diem no sé què, però després...
Sí, ni ens s'equivoquen, és tan senzill com això.
No, ho pregunto, per si hi ha també una visió que digui, bé, està molt bé això que ens trobem tots, ens expliquem les penes, no sé què, però després hi ha una funció que en la pragmàtica del dia a dia es pot demostrar,
sí,
que la funció i la virtut d'una experiència com aquesta.
Jo sempre he pensat, i quan parlo amb els meus clients sobre el tema, que el que ells s'han de posar molt contents de que la competència li van bé les coses. És molt important. És a dir, evidentment, nosaltres formem part d'un teixit empresarial i les oportunitats de negoci surten també de la interacció entre totes les empreses, fins i tot amb les mateixes del teu sector, no? És veritat que la competència, doncs, si no hi fos, teòricament tu vendries més, no? Sí, però el fet que hi sigui, el que fa és que tu també, doncs, et vagis renovant constantment, vagis revisant com estàs atenent el teu client, com estàs distribuint el teu producte, si el teu servei s'adequa a les necessitats actuals, i això el que crea és un dinamisme, i al final avui en dia, doncs, és molt important, molt important. Dèiem abans, no?, que una empresa sola no té possibilitats d'èxit, no? Un teixit empresarial divers, que treballi en diferents sectors, això sí que crea interaccions i sinergies que al final fan que una economia funcioni. Per tant, jo crec que d'empresari recelós, no?, de dir, no, és que jo no...
Ja,
els dos socis de la Coca-Cola, que la fórmula només la tenien ells, no?, i viatjaven en avions separats, però això està molt bé com a estratègia de màrqueting, no?, perquè crea molt misteri, però avui en dia això no funciona.
Ho pregunto, li costa més assumir el rol d'aquests esdeveniments a l'empresari d'una certa edat i en canvi els joves s'hi fiquen més, o no és una qüestió generacional, està molt assumit ja?
Una qüestió de mentalitat, i d'actitud de la persona. Si depèn de l'actitud que tinguis, doncs realment, si tu vas tancat de mires i sense ganes de descobrir, captar i absorbir, doncs no et servirà de res. Si tu esperes recollir moltes targetes per guardar-les en una caixeta, doncs no et servirà de res. El que facis tu després amb això serà la diferència.
Hi ha resposta institucional a tot aquest moviment? Es diuen coses, es comenten coses, no sé, ajuntaments, regidors, o bé, són camins que es troben de tant en tant, però...
Hi havia presència, no? Evidentment sí, nosaltres sempre creiem que cal, doncs, reforçar-la més. Vull dir, és cert que en aquesta situació l'empresari d'alguna manera ha deixat d'esperar res de l'administració, em sap greu dir-ho així, però és veritat, no? I també, doncs, no es planteja això com si les administracions hi són i no hi són.
I parin atenció, no?
No, si entra en interacció entre propis empresaris, perquè, escolta'm, l'economia, l'empresa l'haurem de tirar endavant nosaltres, no? Hi ha un comentari, quan parles amb l'empresari, et diuen, escolta'm, l'administració que no molesti, no? Que no faci res, no molesti, no? Bé, jo crec que això tampoc és així, no? I el que sí està clar és que és bo que les administracions s'impliquin així, en el cas, per exemple, d'Àgora, això es fa juntament amb l'Ajuntament de Vilafranca, jo crec que és important, i les associacions d'empresaris doncs han d'anar de la mà i s'han d'entendre amb les administracions, no? Vull dir, crec que bueno, en aquesta nova junta s'ha creat la figura del síndic, no? Que crec que és una figura important, això és una aportació directa del nou president, i aquesta figura del síndic el que fa és precisament mediar entre l'empresa i l'administració.
I no? Segurament per moltes empreses això és un pas bastant fonamental, no? Perquè la relació amb l'administració acostuma a ser molt sovint complicada.
Evidentment, no? I per tant, jo crec que és un element important, i bueno, i en aquest cas, doncs, jo crec que les administracions hi són presents, i jo les animo a que hi siguin més presents. No?
La setmana que ve és la segona setmana de l'empresa promoguda des de l'ADEC. Agenda, Susana?
Mira, fem un breu repàs de l'agenda des de l'ADEC. Comencem per demà divendres, dia 30 de maig, en el marc del 6è programa de direcció de Pimes, fem un dinar de treball que comptem amb l'assistència del senyor Jordi Tembleque, director general de Relojes Berenson, que ens parlarà sobre la seva trajectòria, sobre la seva empresa. I fem un repàs de tots els actes, que com us comentava la Mireia i el Martí, tindrem la propera setmana. Dimarts, dia 3 de juny, fem la marató de l'ADEC, la jornada de presentacions comercials. Es realitzarà durant tot el matí, a partir de les 9, a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova, i aquest acte es fa amb la col·laboració especial del Consell Comarcal del Garraf. Dimecres, dia 4 de juny, fem la primera convenció de la petita i mitjana empresa, el Penedès i el Garraf, tal com us ha explicat el Martí, amb sessions de matí i de tarda, i al migdia fem un dinar col·loqui amb el senyor Antoni Maria Grau, director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Es realitza a la 1:30 del migdia a l'hotel restaurant Sol i Vi de l'Albert Subirats. Aquest dinar està obert, doncs, a totes aquelles empreses que vulguin participar-hi.
I ens queda el divendres 6 de juny.
Per tancar la setmana, la jornada de turisme d'empresa, que en aquesta ocasió visitarem l'hotel Estela i Garraf Maquinària d'aquí Sitges, cartonatges Josep Arbós de Vilobí del Penedès i Mas Bertran de Sant Martí Sarroca.
Una bona ruta. www.adec.cat. Tota aquesta informació que ens ha deixat la Susana la trobaran al web. Mireia, gràcies. Martí, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 minuts i tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.